Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Sí, sí, bona tarda des de l'Olímpic Lluís Companys. El Barça no jugava un partit en aquest estadi des del 20 de desembre. Des del 20 de desembre que el Barça no jugava un partit de cap competició com a local. Abans de cantar els 11, abans d'explicar-vos per on va aquest partit, Albert Ferran, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Gol de les Palmes contra el Madrid.
Gol de les Palmes, ha marcat Javi Muñoz, un contraatac del conjunt canari, la rep Sandro, es fa Rüdiger, la centrada, Javi Muñoz remata la frontal de la petita, abans d'entrar toca les cames de Nacho, que dificulta l'aturada de Lunin, la pilota que toca la xarxa, supera el porter del Madrid, puja el gol al marcador, al 8 de la segona, les Palmes 1, Real Madrid 0.
Com? Puja el marcador, eh?
Sí, puja el marcador, perquè ja han fet el servei.
No hi ha manera d'anul·lar-lo, aquest?
No, aquest no, no hi havia fora de joc, no hi havia falta prèvia, no hi és Hernández, per tant, gol.
Doncs 1-0, guanya les Palmes, després una jugada descomunal de Sandro, que és qui la inicia baixant-la al mig del camp fent de boia, qui després la demana en profunditat, i com diu l'Albert, supera Rüdiger, i després la centrada perquè el company faci el gol. Doncs estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta segona part d'aquest 1-0, encara queda moltíssim a les Palmes. Pel que fa al Barça, doncs el que ha de fer és continuar remant a la Lliga, sense cap sensació que res pugui canviar substancialment, però són tres punts que haurien de servir per continuar lluitant, evidentment, per consolidar una de les quatre places que donen accés a la Lliga de Campions a la temporada que ve. Això és obligatori, és imprescindible, gairebé diria que és vital pel futur del club. I després, si sona la flauta, i doncs, o bé el Madrid o bé el Girona doncs, perden punts, doncs acostar-se una mica al capdavant de la classificació i a veure què passa. L'altre dia, a Sant Mamés, es va tornar a demostrar que contra rivals de molt bon nivell al Barça li costa molt. Sigui per un all, sigui per una ceba, sempre acaba prenent mal l'equip de Xavi Hernández. Avui el rival no és del nivell de l'Atlètic Club de Bilbao, ni de bon tros. És un equip que havia estat en aquest nivell, però ara és substancialment pitjor que el Barça. S'hauria de demostrar avui el terreny de joc, i a més està passant per una crisi de joc i resultats considerable. Ho diem cada vegada que hi ha un partit de Lliga, però és que és la veritat, no hi ha marge d'error en aquesta competició. Tots els punts que et podies, que podies perdre ja els has perdut en camps on en teoria no tocava fer-ho, i per tant avui contra el Villarreal i a casa has de guanyar sí o sí. I compte, perquè es nota que hi torna a haver partit dimecres i que hi torna a haver partit dissabte, perquè Xavi remena l'onze titular. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin onze surt el Barça?
Un onze sense Pedri ni tampoc Ferran Torres, i amb Oriol Romeu i Joao Fèlix. Joao Fèlix no és titular a la Lliga des del 20 de desembre a casa contra l'Almeria, i Oriol Romeu no ho és tampoc a la Lliga des del 25 de novembre a Vallecas. Perquè ens en fem una idea, el Barça surt amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp Oriol Romeu acompanyat de De Jong i Gundogan, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Fèlix.
Novetats considerables que de seguida comentarem amb tota la tropa del Barça juga a RAC1. Abans, Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui no ens surt el Villarreal?
Amb el 4-4-2 habitual, Jorgensen a la porteria, defensa, Kiko Femenia, Bailly, Jorge Cuenca i Alberto Moreno. Al mig del camp, un doble pivot amb Santi Comesaña i Coquelin. A la banda dreta, Ilias Acomaig, l'ex del Barça. A l'esquerra, Àlex Baena, i a dalt, Gerard Moreno i Sorloth.
Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha de fer la gent de RAC1 per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, com sempre, a través de l'etiqueta FRAC1 ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions, a través de l'etiqueta FRAC1 a la X. Ens podeu explicar el que vulgueu. Podeu comentar, si voleu, el look de Koundé, que us l'acabo d'enviar ara mateix per WhatsApp. Un altre look a la col·lecció de Jules Koundé, arribant avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Etiqueta FRAC1.
Gol del Madrid anul·lat per fora de joc de Carvajal.
Fora de joc, sí, sí, ben anul·lat. Ja s'ha posat la pilota en joc. Havia marcat Carvajal, una altra vegada Carvajal, però l'anul·la l'assistent, ho valida el VAR, torna a jugar a Les Palmes.
Fora de joc clar, eh?
Sí.
Molt bé. Molló, hola.
Hola, hola, perdó.
Hola, Puig.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Marc Guillén, hola, eh?
Hola, molt bona tarda.
Hola, Joan Lluís García.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, un partit a casa. Es veu que el Barça,
sí,
també pot jugar partits,
sí,
a casa.
Sí.
Realment, la seqüència ha estat bastant extraordinària. No és gens habitual que el Barça encadeni tants partits, en aquest cas de tres competicions diferents, partits de Lliga, Supercopa d'Espanya i Copa del Rei, i que tots siguin fora de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Veig que hi ha alguna incidència, l'agradaria.
Sí, un aficionat de Les Palmes que, vaja, no sé si un cop de calor, fa molta calor, 24 graus, i vaja, han hagut d'aturar el partit. Ara veiem imatges de la graderia, aquest aficionat que baixa, l'estan ajudant a baixar la graderia, se'l veia grogui.
Bé, doncs estarem pendents de què passa, perquè en aquestes situacions, en altres jornades, en altres estadis, s'ha aturat el partit i una bona estona. Recordo, per exemple, em sembla que va ser un Cádiz-Barça,
sí, sí, sí,
que vam estar aturats ben bé mitja hora llarga perquè un aficionat havia tingut un atac de cor.
I per sort ja, sembla que per propi peu l'estan acompanyant, per tant jo crec que es reprendrà aviat.
Molt bé. Albert Ferran està començant a treure el cap. Li està dient al Dami, no t'espistis.
S'està consolidant, eh?
L'altre dia només l'atracament d'Hernández Hernández va evitar que fes una proesa, que és que el QE sense haver guanyat puntués al Bernabéu. I avui, de moment, ens està aguantant el tipus la primera hora de joc amb aquest 1-0 de Les Palmes. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. El Dami s'haurà de posar les piles, eh? S'haurà de posar les piles.
Meritocràcia,
sí. Llàstima que, clar, el Damià el que té és que rima amb talismà. En el cas del Ferran seria talismant, però clar, no és el nostre idioma.
No m'agrada tant. No,
no. No és el nostre idioma, bueno, i aleshores no acaba de quadrar tant.
I que va ser derrota, vull dir que tampoc...
Puig, però va ser atracat de dalt a baix.
Tranquils, que...
Avui sí?
Arrem amb la...
Que faci la feina i ja en parlem després.
Va, vinga, així m'agrada. 11 del Barça, canvis significatius o no? Potser simplement és, tens partit dimecres, tens partit dissabte, rotacions i ja està, no?
Jo crec que sí, que eren una mica obligats venint la seqüència de partits, ara ho has dit, un mes fora, un mes viatjant, un mes jugant, amb moltes lesions i per tant molt poques rotacions, molts minuts a les cames dels jugadors i especialment el d'aquest dimecres. No han passat, de fet, ni 3 dies sencers que ja tornen a estar jugant i vau jugar una copa al camp de l'Atlètic Club, per tant hi ha molts jugadors segur que molt carregats de cames i avui és un dia idoni venint a casa, gairebé necessari, sabent que la setmana que ve, tot i que no hi hagi copa, doncs encara hi hauran partits entre setmana. La de Romeu algun dia havia de passar, no sabíem trobar-li mai quan, però avui doncs ho prova, em sembla bé, sobretot Pedri necessita un descans ja urgentment, i després doncs aquesta de Joao Félix, que també no sé si se l'ha acabat de guanyar, però jo crec que també una mica per necessitat doncs al final acaba provant amb Joao Félix, que és un jugador que és veritat que com a revulsiu ha tingut dies inspirats i que avui especialment per la banda esquerra, també per la banda dreta, és per on el Barça haurà d'atacar més. El Villarreal tancarà molt els espais interiors, si hi ha algun lloc que es pot atacar és per les bandes i especialment pels laterals. Una banda esquerra que amb Héctor Fort serà completament nova, va fer un partidàs, sembla més, crec que està davant de l'oportunitat de la seva vida amb la lesió de Balde, Héctor Fort, i estaria molt bé que l'aprofités. És un d'aquells moments en la que un nano del planter té un forat, és molt difícil de vegades tenir-lo, ara el té, i aviam si el pot aprofitar, aviam si aquesta banda esquerra amb Héctor Fort i Joao Félix pot funcionar, tan bé com va funcionar l'altre dia la de la banda dreta, sobretot per mèrit de Lamine Yamal. Com dic, els espais estan per les bandes, i entre Lamine i entre Joao Félix i Héctor Fort, el Barça ha de desequilibrar un partit que pel mig del camp espero que no se l'escapi i que Oriol Romeu tingui un bon dia.
Doncs mira, ja començo amb Romeu, i ha estat molt pesat demanant i reclamant que
continuïtat, o si més no, que no se'l defenestri de directament tenint en compte la plantilla que té el Barça, una plantilla justíssima, i avui és una bona prova, entre jugadors que han de descansar perquè el partit de Sant Mateu va ser intensíssim i hi va haver una pròrroga, i perquè tens un per davant, i jugadors que tens lesionats, que són moltíssims. I en aquest context, jo crec que avui Romeu, doncs, ostres, m'encantaria i m'agradaria molt que donés brots verds en el seu futbol, que comenci a créixer i que pugui ser una realitat amb el que queda de temporada, també perquè jugant Romeu el que aconsegueix és posar Gundogan una miqueta més per davant, que és on a mi m'agrada veure'l, més a prop de l'àrea, tant per les seves arribades com per la seva determinació a l'hora de fer passades de perill a tres quarts de camp. Avui el que espero del partit és, doncs, veure una mínima continuïtat en aquells petits brots verds que vull veure que va haver-hi a Sant Mamés pel que fa a la possessió de la pilota, i a partir d'aquí, doncs, que l'equip creixi a partir de com dèiem, de la pilota. Ara bé, això sí, espero i demano molta més agressivitat davant, que és el que crec que va faltar a Sant Mamés, no tant a l'hora de materialitzar les ocasions com de crear-ne i de tenir ganes d'anar a buscar ganyota al rival.
D'entrada, un parell de dades. Primers minuts de la Lliga per Héctor Fort, que havia jugat en d'altres competicions, a la Lliga de Campions o a la Copa, però que s'estrena a la Lliga i a més ho fa com a titular, i jo crec que s'ho ha guanyat. I després que Lamine Yamal iguala les tres titularitats consecutives, que era la seva millor marca des del 8 d'octubre, que no havia estat tres partits consecutius titular a Lamine Yamal. I més enllà d'això, comparteixo també aquest desig d'en Joan Lluís que Romeu sigui recuperable, perquè al final el Barça té una plantilla que necessita tothom per moments determinats, encara que no sigui per ser titular, per moments de partit. Per exemple, a Sant Mamés, un Romeu en bona forma, jo crec que t'hagués anat bé pel tram final o per la pròrroga. En canvi, no el va utilitzar Xavi perquè no el veu. I després en atac posa, jo crec, que el màxim de l'impossible i desequilibri. Lamine, Joao, i confiant que Lewandowski, doncs, continuï marcant, perquè, vaja, excepte en el partit del camp del Betis, últimament ha anat xocant el polonès.
Això de Romeu s'ha dit molt, jo crec, que Romeu necessitava Frenkie de Jong al costat i que amb Frenkie de Jong Romeu doncs estava més còmode, això al tram inicial de la temporada. Però jo crec que qui no està còmode jugant sol, tot i que a vegades ens ho sembli perquè pugui trencar línies i pugui, doncs, fer les seves incursions en atac, és Frenkie de Jong. Especialment a l'hora de defensar la frontal de l'àrea, un dels punts febles que ha tingut el Barça aquesta temporada. Jo crec que per aquí el Barça ha de buscar un punt de solidesa i recuperar la seva millor versió, la millor versió de Romeu, que també pot ajudar a l'hora de ser més agressiu i de robar pilotes i d'intentar, doncs, d'alguna manera avui, que el Villarreal intentarà sortir al contracop, intentar, doncs, anticipar sempre i robar per acolar el rival a camp contrari.
Si és que amb la plantilla que tens, tots els jugadors han de tenir la seva importància, vull dir, no pots deixar ningú a la banqueta permanentment o donar-li minuts residuals, perquè són els que són, i per tant, per això Joao Félix també avui ha de ser titular, vull dir, tampoc no ha fet un desastre absolut cada cop que ha jugat, com perquè no sigui mai més titular Joao Félix. Vull dir que jo entenc que també de tant en tant, o potser si avui fa un bon partit, de manera continuada, si s'ho mereix, Joao Félix pot ser titular, de fet hauria de ser titular indiscutible, sí, en aquest Barça. Per tant,
gol perfectament la titularitat. Madrid, marca Vinícius, que fa dos minuts ha fallat un gol bastant clar, i ara sí, una altra vegada guanyant l'esquena de la defensa, creua la sortida de Valles, empata el Madrid, era un monòleg des del gol de Las Palmas, era un monòleg del Madrid que empata al 65, 25 minuts més afegit, Las Palmas 1, Madrid 1.
Sí, realment després del gol, no sé si volgut o forçat pel Madrid, però Las Palmas ha canviat molt, no? Vull dir, ha reculat, ja no ha aconseguit sortir d'aquesta manera tan neta que acostuma a sortir, no ha tingut pràcticament cap possessió llarga, i es veia venir, no?
Sí, sí, no, i a més Ancelotti encara no ha fet canvis i té pólvora a la banqueta i té molts futbolistes per canviar el partit per intentar buscar la victòria. A Las Palmas sembla que li falta energia i no té tants bons futbolistes a la banqueta. No, era un monòleg, i a veure si ara es tornen igual a les forces, perquè si no es farà molt i molt llarg el partit pel conjunt canari.
Ara comentàveu això d'Oriol Romeu, clar, és que a banda que estaria molt bé recuperar-lo per tenir un futbolista més al mig del camp, és veritat que en teoria aquesta figura ha desaparegut al mig del camp del Barça per culpa del nivell d'Oriol Romeu, però vull dir, Xavi en el seu dia jo crec que aspira
a que Oriol Romeu sigui titular en partits molt importants per fer de Sergio Busquets, ni més ni menys.
És que t'ajudaria moltíssim. Un pivot realment fixe, un pivot que doncs, pugui rascar una mica defensivament i que sigui un suport per tots aquells altres migcampistes com Sen de Jong, Gundogan i Pedri, que tenen més desequilibri, més creativitat, més capacitat de jugar entre línies. Oriol Romeu era un rol molt necessari pel Barça que, doncs, degut al seu mal rendiment, doncs, ha acabat d'acabar adaptant i jugant en molts minuts doncs, a Gundogan juntament amb De Jong. Però en el pla inicial segur que hi era Romeu i tant de bo es pogués recuperar. Seria una gran notícia, ho explicava molt bé el Joan Lluís, que jo crec que Gundogan, agrairíem que Gundogan pugui estar entre línies. Aquella part tan decisiva, tan necessària en el futbol, tan difícil, la més difícil segurament, els últims tres quarts, que això és el Barça, la veritat és que no recordo bons partits aquesta temporada, bons partits d'inici de jugada, de pressió, podem recordar alguns partits, però que entre línies realment el Barça hagi sabut canviar el ritme i realment marcar les diferències, molt poquets, perquè entre que Pedri no hi ha sigut i Gundogan no s'hi ha posat, el Barça en aquesta línia és on ha estat molt pobre.
És que fixant-nos en la figura d'Oriol Romeu s'expliquen moltes coses. S'explica com es troba a faltar Sergio Busquets aquesta temporada. És una constant, és evident. Hi ha un forat a aquesta zona del camp, un forat que no s'ha aconseguit omplir. Més enllà d'Oriol Romeu, recordem que el pla inicial no era Oriol Romeu. La prioritat de Xavi, un cop s'encarava al mercat d'estiu, era trobar-li un substitut de garanties amb el pes, el perfil i la projecció i els galons de Sergio Busquets. Vam estar-ne parlant moltíssim. Vam estar parlant de la possibilitat de Kimmich, vam estar parlant molt de Zubimendi, vam estar parlant molt de fins a quin punt el cos tècnic veia la necessitat de els pocs milions i la poca capacitat econòmica que tingués el club es focalitzés en aquesta posició. Després el mercat va anar com va anar i sí que és veritat que l'oportunitat d'Oriol Romeu, tenint en compte les circumstàncies, es va llegir com una bona aposta. Després ha sortit com ha sortit, però és evident que a partir del nom d'Oriol Romeu es poden extreure moltes conclusions d'una de les grans mancances del Barça aquesta temporada.
Sí, no es pot responsabilitzar-lo amb ell, però és veritat que la seva figura és una miqueta la peça que fa que tot encaixi, com dèiem ara, no? És a dir, que Frenkie de Jong pugui anar més alliberat, que Gundogan pugui jugar més endavant, que Pedri també vegi com té algú a darrere que li cobreix l'esquena. És a dir, és com un engranatge, si hagués funcionat com tots esperàvem, doncs que, ostres, que et deslliuriga l'equip. I més també en un context en què tens un jugador com Gavi, que l'has perdut pel camí i que era un dels jugadors, diguéssim, migcampistes agressius o que t'ajudaran a robar pilotes. Romeu, doncs, hagués pogut suplir tota aquesta...
Però de tot en la pressió, jo crec que se'l troba a faltar.
Que quedi clar que jo no estic focalitzant aquestes mancances en la figura d'Oriol Romeu. No. Jo, sobretot, poso el focus en una de les grans mancances pel que fa a la planificació esportiva, que es va menys tenir reiteradament el buit que anava a deixar Sergio Busquets i ara s'està veient.
Però Oriol Romeu també, diguem-ho tot, o sigui, no ha pogut jugar bé, en part per culpa seva, si vols, que s'ha enfonsat mentalment, etc, però també víctima de com ha jugat l'equip, sobretot
sí,
el primer tram de temporada,
clar.
Molt espai, una mica fent el mateix símil que ho havíem explicat moltes vegades amb Busquets, quan l'equip estava molt trencat, quan Busquets havia de córrer molt espai, quan havia de fer desplaçaments molt llargs, doncs patia, i Oriol Romeu doncs encara pateix més, i ha patit més en aquesta primera volta. Ara el Barça està una mica més juntet, els centrals salten una miqueta més, si la pressió es fa millor i està doncs en un espai més reduït, segur que Oriol Romeu, doncs Coen té més facilitats per treure el cap, no?
Sí, sí, a veure si avui doncs, té bones sensacions i pot recuperar un cert pes aquí, perquè jo crec que en partits potser fins i tot del Nàpols, partits d'aquestes característiques, estaria bé poder confiar en un jugador d'aquestes característiques, no?, per evitar transicions ofensives perilloses del rival. Com van les coses a les Palmes?
Doncs 20 minuts pel final, atacant el Madrid per l'esquerra, és Fran García, deixa cap a Rodrigo. Des del gol s'ha tornat a igualar el partit. El Madrid jo crec que pensa que encara li queden ben bé 20 minuts més l'afegit, que avui serà generós perquè el partit s'ha durat 3-4 minuts per l'espectador, i que encara té temps per posar una marxa, una o dues marxes més per guanyar el partit. Queden 19 més l'afegit, 1-1, Les Palmes 1, Real Madrid 1. Ja sobre el terreny de joc Valverde i Joselu, els dos primers canvis que ha fet el Real Madrid. Ara ho provava Joselu per sobre el travesser, una rematada amb el cap, pilota per les Palmes.
Se l'ha jugat Rodrigo, amb una possible segona groga que hauria suposat, evidentment, l'expulsió, amb un sí. braç al coll del jugador de les Palmes.
És que les úniques dues repeticions les hem vist més o menys des de Groenlàndia.
High behind, no? Era, una mica?
No, era far behind.
Far behind?
Sí, sí, perquè no es veia res de la possible agressió i només hem vist dues repeticions. Una acció que, per mi, marca un partit. Sorprenent.
El que passa que aquest pot avisar?
No, però és que ha xiulat la falta, Joan Maria.
Eh?
Ell ha xiulat la falta a l'àrbitre.
Sí, ha xiulat la falta i s'han passat la segona groga.
Clar.
Sí.
Deduïm que s'ha menjat la segona groga per les dues imatges que hem vist.
Sí. 10 minuts i arribarem a les 6. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Hem de començar parlant de Xavi, que la veritat és que és una màquina de donar titulars a les rodes de premsa. Aquesta vegada comentant que, tenint en compte què va passar amb Guardiola o amb Luis Enrique, Marta, es veu cada vegada més fora del club.
Sí, per si hi ha algun astronauta que encara no ho hagi sentit, recuperem què va dir ahir Xavi sobre el seu futur, unes declaracions que encara ressonen amb força.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, eh? Veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant, no? Luis Enrique guanyant 3. No, jo porto 2 i mig. Estem allà, eh? No? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré. Estigueu tranquils. Estigueu tranquils.
De les seves paraules i del seu to sarcàstic es destila que té coll avall, que aquesta pot ser la seva última temporada com a entrenador del Barça, també perquè ell mateix pot decidir-se en aquesta direcció, evidentment, però també assegura que des de la cúpula dirigent del club li transmeten de moment confiança i que fins i tot està parlant amb Deco de la planificació del curs vinent.
S'ha acabat el suspens, Valde ha decidit passar pel quiròfan.
Ja havíem explicat que com que Valde té el tendó proximal de la cuixa dreta afectat, la lesió era greu i havia debat entre passar pel quiròfan o bé seguir un tractament conservador. Doncs bé, el club ha comunicat aquest migdia que finalment el lateral se sotmetrà en els propers dies a una operació a càrrec del doctor especialista en la matèria Lasse Lempainen a Turku, a Finlàndia. És el doctor que, entre d'altres, ja va tractant al seu moment Usman Dembélé. Passant pel quiròfan, el cos tècnic ja té assumit que Valde es perdrà el que resta de temporada. Ara mateix, comptant també les molèsties del tendó d'Aquiles del peu esquerre de Sergi Roberto, la infermeria del Barça té 7 baixes.
En aquest sentit, Marta, el Barça estudiarà reforçar-se arran d'aquesta baixa de Valde.
Sí, el cos tècnic està obert a aquesta possibilitat i la Lliga ho permet fer a partir de l'article 77, el mateix que va fer possible inscriure Vitor Roque amb la baixa de llarga durada de Gavi. Tot i així, encara s'ha de debatre l'àrea esportiva del club, començaran a parlar-ne dilluns, i es faran consultes a la Lliga perquè hi ha diversos dubtes a resoldre que tenen a veure amb la lletra petita de l'article. La baixa de Valde, per molt que comptem que esportivament es perdrà el que resta de temporada, ha de ser mèdicament de més de 4 mesos, que és el requisit mínim i indispensable per poder aplicar l'article 77. La Lliga es basarà en el que digui exactament l'informe mèdic de l'AC Lempainen. A més, s'ha de valorar quin espai salarial generaria la fitxa de Valde. Se'n podria utilitzar només un 80% per al jugador nouvingut. També tenint en compte que el nou contracte del lateral, renovat a l'estiu, no està inscrit de manera completa.
Val. Val, per tant, l'informe del metge ha de dir 4 mesos i un dia i aleshores ja pots donar-li la baixa, no?
Sí,
és això?
Sí, és això, i tot i així també ens diuen des del club que ho veuen molt, molt complicat, sobretot per l'espai que pot deixar Valde, tenint en compte que la seva fitxa no està totalment inscrita i per tant els marges són molt, molt petits. I també subratllar que la prioritat de Xavi en aquest mercat d'hivern era reforçar el mig del camp.
Sí. Albert, 1-1, el Madrid collant, eh?
Sí, ara les Palmes preparen un doble a canvi perquè sí que es veu més sencer i més fresc el Real Madrid. Queda un quart d'hora, més l'afegit. Tocant el Madrid des del darrere. Continuem amb aquesta sensació que el Madrid creu que té temps de sobres per guanyar el partit i, de fet, busquem contínuament la velocitat de Vinícius a l'esquena.
Ara llegia una dada. Les Palmes han encaixat 18 gols a la Lliga, 2 a la primera part, 16 a la segona. Home, com a mínim és significativa del que li sol passar als equips a l'equip de Pimienta, en aquest cas, en aquesta temporada.
Per cert, hi ha una emergència mèdica que ja l'agradaria a l'estadi olímpic de Lluís Companys. Els serveis mèdics ja estan treballant per atendre aquesta persona que no està bé.
5 minuts i mig i arribarem a les 6 en punt. Ara tornem.
RAC 1.
Rebaixes!
Ho has sentit bé, arriben les rebaixes a Ford Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Ford Nicolás.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Viatge al segle XVI amb la festa dels Romeus renovada.
El 27 i 28 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval.
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Busca'ns a les xarxes socials. Ajuntament MDM.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem el cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la Fira de Planter, que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera, però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. T'ho perdràs?
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros, aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482, subscriu-t'hi per 39 euros, rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
RAC 1, tots som 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
3 minuts i arribarem a les 6 en punt de la tarda, 6:45, Barça-Vilareal a l'estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Continuen empatant Les Palmes i Madrid, Albert?
Sí, el 78 de partit, queden 12 més l'afegit, Les Palmes 1, Real Madrid 1.
Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp Oriol Romeu acompanyat de De Jong i Gundogan, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix.
Amb qui no ens surt el Villarreal, Laia?
Jorgensen a la porteria, defensa per Kiko Femenia, Bailly, Jorge Cuenca i Alberto Moreno, doble pivot Comesaña, Coquelin, banda dreta Ilias Akomaj, a l'esquerra Baena, a dalt doble punta Gerard Moreno i Sorloth.
Fem una mica de tertúlia en construcció, ara feia molt que no apareixia l'Estadella.
Sí,
clar,
sí.
Com que ho fem només els partits de casa de Lliga, el tio ja em deia, què passa aquí? Dic, no, jo no faig el calendari. Però diu que avui apareix el VAR, tu, a la tertúlia.
Ui, el VAR?
Sí, el VAR. El VAR, no el VAR preferit del Guillem, l'altre.
Ah.
Ja, saps què vull dir? A veure per on va la cosa. Aviam.
La tertúlia de bar.
Avui no he anat fins al Camp Nou per veure les obres, tot el contrari, perquè amb la polèmica que hi ha hagut sobre el bar, he decidit anar directament al bar, on es couen les coses i on hi ha l'opinió més sincera. He baixat fins al bar de sota la ràdio, al Diagonal 477, amb Marta Massip, recepcionista RAC1, bona tarda.
Hola, què tal? Bon dia.
Amb José María García.
Muy buenos días y saludos cordiales.
I amb l'Alejandro, el propietari del bar. Bona tarda.
Bona tarda.
Arrequem amb la polèmica.
L'altre dia, a l'Almeria, bueno, el meu pare és d'Almeria, ens van fotre un atracament de cal Déu. Amb l'agressió de Vinicius, diu, bracea le da con el codo en la cara. I l'àrbitre diu, seguimos al vivo. Però, tio, això aquí, quina puta merda és aquesta?
Però, vamos a ver, qué disparate este. El árbitro hace su trabajo. El VAR interviene cuando tiene que intervenir. Pita, regularmente y encima se quejan, perjudican a otros equipos y se quejan cuando el perjudicado es el Real Madrid.
El Real de Madrid, esto tenemos que puntualizarlo.
Vamos a ver, háblame en catalán. Si mi mujer se llama Montserrat, ¿cómo no voy a entender yo el catalán?
Cada vez que el árbitro va al VAR, se le caen los pantalones, se'ls hi cauen els pantalons cada vegada que juga al Madrid i van al VAR.
Marta, tu què opines?
Jo tot bé, perquè a mi el futbol no m'interessa gaire.
La Marta és que és molt simpàtica, mira-la, sembla que no ha trencat un plat en la seva vida. Això sí, no com al Madrid, eh? No com al Madrid, això és una vergonya. El José María García no ens dona suport, però perquè ja sabem que ell, Movistar Interview, eh, senyor?
Però vamos a ver, ¿qué tiene que ver los churros con las merinas? Por activa y por pasiva lo he dicho más de una vez.
Es igual.
Vamos a ver, la federación es una auténtica casa de citas. Estómagos agradecidos, licenciados del comer, catedráticos del beber. Pero eso no quita que lo del otro día fue un acierto. Pitaron lo que pitó. Vinicius no bracea. Es el braceo que va a Vinicius.
Sisplau, acabem-hi amb aquesta farsa. Jo no puc més. A mi em trauran la vida. No pot ser que cada puta santa vegada que aquesta gent faci alguna cosa il·legal estiguem nosaltres allà esperant que anirà al bar. A nosaltres l'altre dia li foten un pal al Sergi Roberto en el gol del, en el tercer gol i ens ho quedem mirant i el Sergi Roberto sembla que sigui que vagi a les hermanites de la Caridad.
Un flojo.
Flojo, veus? Un flojo. A Madrid diuen que són flojos perquè no anem amb la destral, no ens caguem en la santa puta de Déu. No, mira, mira el Vinicius i el Bellingham, fan el que volen, fan el que volen, Guillem, se'ns està acabant tot això. Foten el que els donen la puta gana i a sobre saps què passa? Que estaven fora de la Copa. Ho han de guanyar tot i si no ho atracaran.
Algun missatge per tota la gent que estigui escoltant això ara mateix i sigui molt futbolera?
Que són molt bones gent tots. Ja està.
Ha reconstruït la secció, ha decidit que, tenint en compte que el protagonista de la setmana havia estat al bar, doncs al bar de sota la ràdio, amb aquests tertulians d'excepció i amb la Marta Massip, que pot aparèixer amb un sorteig a la grossa o pot aparèixer en una tertulia esportiva.
Bon pernil bataller l'únic que tenen aquí al bar de baix, de la ràdio, que l'Alejandro això ho cuida, ho cuida bé, com el que posem en joc amb el hashtag FRAC1, amb els porcs aquests tan ben alimentats de manera personalitzada, amb aquest greix intramuscular que el fa inigualable, el fa tan tendre. El gran reserva pernil bataller l'únic que sempre és en joc quan juga al Barça.
Entre tots els que comenteu amb l'etiqueta FRAC1, al final de la transmissió sortejarem, com diu el Puig, un pernil bataller l'únic.
Gol del Madrid. Gol de Tchouaméni de corna. Una altra vegada d'estratègia a 7 minuts pel final. La posa cross, remata Tchouaméni venint des del darrere. Remuntada del Madrid. 6 més l'afegit, Les Palmes 1, Madrid 2.
Quan queda, dius?
6 minuts més l'afegit, que serà generós.
Aquí al Estadi Olímpic Lluís Companys continuem pendents d'aquest seguidor que ha tingut un problema cardíac, perquè continuen les tasques de reanimació, eh?
Sí, correcte, està passant això en un dels gols, hi ha molt personal sanitari i ara també membres del club han portat una lona de color negre per tapar tota aquella zona i que el públic no pugui veure, doncs, com els serveis mèdics estan continuant intentant reanimar aquest espectador.
Passen 2:30 a les 6 en punt de la tarda. Què destaquem de la resta de l'actualitat esportiva?
Doncs més enllà del partit del Real Madrid, destaco que a partir de les 9 es tancarà la jornada d'aquest dissabte de primera divisió amb un Mallorca-Betis. I una notícia del mercat de fitxatges que ja donen per fet tots els mitjans andalusos és que Ivan Rakitic deixarà el Sevilla i se n'anirà, com tants altres futbolistes, a l'Aràbia Saudita. De fet, fitxarà per l'Al-Shabab de la Superliga Saudita. S'hauria de fer oficial en les pròximes hores. Els mitjans andalusos diuen ja que Rakitic ho ha comunicat al club, ho ha comunicat als jugadors i que, per tant, marxarà. A la primera divisió femenina hem tingut l'empat del Llevant Les Planes 1-1 a casa, d'empat de mèrit contra l'Atlètic de Madrid. Ara a les 6 ha començat, de moment, l'Atlètic de Bilbao 0, Real Madrid 0. El filial del Barça, el Barça Atlètic, juga aquesta tarda, o aquest vespre, a les 8 al camp del Fuenlabrada. A les 6 ha començat el partit de l'altre equip català que juga avui, el Sabadell, al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés. A la Lliga Italiana, victòria de l'Atalanta 2-0 contra l'Udinese. A les 6 tenim partit de la Juve, que acaba de començar, de moment 0-0 a casa contra l'Empoli. I a la Lliga Alemanya destaco la victòria del Bayern 2-3 contra l'Augsburg. Ara d'aquí a mitja hora amb el comptada comença el partit del líder, el partit del Bayern Leverkusen, un bon partit a 6:45 contra el Borussia Mönchengladbach. I en bàsquet, pendents dels partits que tenim aquesta tarda, doble cita a partir de 9:45, el seguirem al Superesports, aquest Baxi Manresa-Breogán
i el Morabanc Andorra Joventut. A la Lliga Femenina, a les 7, Baxi Ferrol, Espar Unir Girona. I a partir de les 9, Cadí la Seu, Barça, Sant Feliuenc. Tot plegat en un dia en el qual ens hem llevat amb campiona de l'Open d'Austràlia, la bielorussa Sabalenka, que s'ha imposat a la xinesa Zheng. Recordo que demà al matí es juga la final del quadre masculí, Jannik Sinner contra Daniil Medvedev.
Passen 4 minuts i mig a les 6 en punt de la tarda. Fem una radiografia del rival del Barça.
El Villarreal ve d'empatar a 1 a casa contra el Mallorca. Els groguets encara no han guanyat, però cap dels 4 partits jugats aquest 2024. Són 14ens a la classificació, amb només 5 punts de marge sobre el descens. Marcelino és el tercer entrenador d'aquesta temporada, després de Quique Setién, destituït després de les 4 primeres jornades, i Pacheta, que només va aguantar 2 mesos al Ceres, però que amb Marcelino tampoc han millorat les coses. Al mercat d'hivern hi ha hagut molt moviment. Per no jugar amb el descens han arribat Mosquera i Guedes, han marxat Mateo Gàbia i Ben Beredeton, a l'espera de possibles moviments que hi puguin haver aquests últims dies. El Villarreal visita avui el Barça amb 7 jugadors lesionats. Són Albiol, Foyth, Parejo, Ramon Terrats, Jeremy Pino, Denis Suárez i Pedraza. A més, Pepe Reina està sancionat, va ser expulsat la setmana passada en vermella directa per protestar des de la banqueta.
La tàctica del rival.
Segona etapa de Marcelino a la banqueta del Villarreal. Tècnic d'idees clares, esquema fixe, 4-4-2 clàssic en defensa, dues línies molt juntetes de 4 futbolistes, 2 puntes a dalt. Tot i això, la veritat és que no ha aconseguit millorar Marcelino les xifres defensives dels seus antecessors, de Quique Setién i de Pacheta. Luquen Amenábar, analista dels partits del Villarreal a l'espai virtual La Pizarra de Bo, n'explica els motius.
Uno con Marcelino lo que se espera es que mejore la defensa y que mejore pues esta defensa de área para luego salir, intentar salir a la contra para conseguir resultados desde ese aspecto. La realidad es que el Marcelino lo consiguió mejorar la defensa de área, porque el Villarreal, pues al final, por calidad individual o por la naturaleza de los jugadores que tienes esta temporada, pues no estaba consiguiendo mejorar esa defensa de área por desconexiones momentáneas, por defender mal centros laterales, el punto de penalti.
I val a dir també que ha tingut moltes baixes, té moltes baixes avui també, com explicava la Laia, especialment en defensa, tot i que va recuperant mica en mica algun futbolista. Un dels dubtes és si Marcelino avui pressionarà una mica la sortida de pilota del Barça. El que és segur és que serà un equip molt agressiu al mig del camp per intentar robar i contraatacar. El Villarreal és un equip que ha jugat pràcticament tota la temporada amb Parejo a la sala de màquines, un jugador que li pot donar sortida de pilota al Villarreal, però que és poc agressiu, que mossega poc. Doncs això ha canviat en els últims partits. Ara juga amb un doble pivot, Comesaña Coquelin, Carrasca, que és veritat que no té massa qualitat en la passada, que potser li costarà en atac estàtic, però que a l'hora de rascar, de robar i de sortir a la contra és el que intentarà aprofitar. A banda de córrer, un dels aspectes més curiosos també d'aquest Villarreal de Marcelino és que l'estructura ofensiva és ara una mica similar a la que té el Barça.
Para mí el mayor cambio que ha tenido el Villarreal en el posicionamiento del campo en cuanto a Pacheta sobre todo, ha sido pues que teniendo en cuenta el déficit que había en el centro del campo a la hora de salir, ya que Parejo casi siempre estaba solo, sin muchos apoyos, pues ha colocado un cuadrado que es bastante parecido al del Barça en el centro del campo, donde forman con un doble pivote y luego pues lo completan un poco más adelantado Alex Baena y Gerard Moreno cuando son los que juegan, y luego ya más adelantados están el extremo derecho y el delantero.
I un últim apunt, el porter Jorgensen és jove, és inexpert i de moment és força insegur, sota pals, especialment quan ha de sortir de la seva àrea. Li hem vist fer alguna errada important aquesta temporada, per tant el Barça l'ha d'exigir, perquè és dels que a vegades fa algun regal.
El jugador més en forma.
Ilias Akhomach, extrem, 19 anys, s'ha guanyat la titularitat amb Marcelino. El coneixem perfectament, extrem desequilibrant, amb 1 contra 1, parteix des del perfil dretà, li agrada el perfil dretà especialment, i sol intentar fer la diagonal per acabar xutant també amb l'esquerra. Té bona gardela, ha fet algun gol amb el Barça, en va veure molts amb el filial, i també ha marcat algun gol aquesta temporada amb el Villarreal. Encara és molt jove, però com dic, s'està guanyant la titularitat i està jugant amb regularitat amb Marcelino.
Temps afegit a Les Palmes, continua l'1-2.
Sí, arribarem al 98, som gairebé al 91, encara 7 per jugar-se, 1-2 guanya el Madrid, Les Palmes ho intenta, però és que ara el Madrid està còmode al darrere esperant i de moment no ha tingut cap oportunitat al conjunt canari, encara però amb aquests 7 minuts per jugar-se.
Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Doncs comencem parlant del Pròxim Orient, perquè el govern israelià aplaudeix la decisió dels països que han suspès el finançament a l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina. Fins ara ho han fet els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Itàlia, Finlàndia i el Regne Unit. Doncs bé, el ministre d'Exteriors d'Israel agraeix aquest gest i fa una crida a la resta de països a seguir el mateix camí. De fet, els estats estan retirant els fons de l'agència després que Israel acusés precisament l'entitat de col·laborar amb Hamas. Tot i això, aquest migdia, la milícia palestina ha negat qualsevol mena de vincle. Més coses. Pel que fa a la llei d'amnistia, el Partit Popular acusa Pedro Sánchez d'haver creuat una línia vermella i diuen que els convé tenir-lo com més lluny millor. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, s'afegeix a l'argumentari d'Alberto Núñez Feijóo sobre aquesta norma. Acusa els socialistes de voler separar el terrorisme entre bo i dolent i ha qualificat a Sánchez de tòxic. Tot plegat ho ha dit des de l'Hospitalet de Llobregat.
Hoy Pedro Sánchez es un producto tan tóxico como Carles Puigdemont. Cuanto más lejos, mejor. Por lo tanto, no es posible el concepto pacto de Estado con Pedro Sánchez. No es posible el concepto pacto de Estado con quien trabaja cada día para la demolición del Estado.
El líder del PP a Catalunya també ha pronosticat que els independentistes i el govern de Sánchez acabaran convocant un referèndum d'autodeterminació. I en crònica de successos, aquesta matinada la Guàrdia Urbana de Badalona, la de Montgat i els Mossos d'Esquadra han fet un operatiu conjunt a la zona d'oci nocturn de Can Ribó, a Badalona. Ha acabat amb més d'una seixantena d'identificats i com a mínim 8 persones denunciades per diversos delictes. Segons informa en un comunicat l'Ajuntament de Badalona, l'objectiu de l'operatiu és millorar la seguretat en aquesta zona d'oci nocturn i prevenir els robatoris força que, segons diuen, fa anys que es produeixen. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ja ha dit que continuaran fent operatius d'aquesta mena durant els caps de setmana.
Molt bé. Gràcies, Marina.
Fins ara.
L'aficionat que els serveis mèdics estaven intentant reanimar aquí la graderia de Montjuïc ha estat traslladat a l'hospital mentre la policia, els Mossos d'Esquadra i també servei de personal del club estan cuidant del menor que acompanyava aquest aficionat.
Tinc la nevera de l'estudi amb Estella Damm, que fa pinta que el talisman no farà que no obrim cap en aquest partit contra 5
minuts,
el Madrid.
5 minuts, espera.
Esperem que sí, partida 6:45 en aquest Barça-Vilareal, sí. La nevera ben plena amb dos packs de 6 per obrir-les quan marqui el Barça i aconsegueixi la victòria avui contra els groguets.
Val, o sigui, no li dones ni una opció.
Jo tampoc m'anem, eh?
No?
No, perquè és que la veritat és que el Madrid ara... Si haguéssim d'apostar, apostaríem pel tercer del Madrid i no pel segon de Les Palmes, que toca, però quan arriba a la zona de tres quarts que no té rematadors, no té davanters amb gol.
Que el Madrid sap defensar-se bé en aquesta situació.
Correcte. Fins i tot ha canviat a Vinícius, ha entrat Arda Güler, en fi, que el Madrid té a tocar la victòria, encara però haurà de treballar-s'ho els últims 4 minuts.
Si acaba guanyant la Lliga... Déu-n'hi-do els punts a través dels corners, eh? Alavés, Mallorca, avui a Les Palmes, poca broma, i a més en moments de tensió, de que falten 10 minuts pel final, més l'afegir.
És que parlem molt dels gols del Barça a l'últim quart d'hora, però és que el Madrid, Déu-n'hi-do també, els punts que ha guanyat en els últims minuts.
Sí, sí. A més el Madrid, vull dir, no cal que faci cap exhibició futbolística ni res, a dir... No, a mi em sembla que és un equip que va fent poc a poc, que sense cap exigència estilística va sumant per qualsevol via.
Sí, de fet avui la primera meitat del partit d'avui és un partit molt avorrit d'uns i dels altres. A veure, Les Palmes, pilota a l'àrea, talla la defensa del Madrid, res.
Veient els ànims que hi pugueu, me'n vaig a publicitat i a veure
si
em dones una alegria després a la públic. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
O del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si prefereixes, compra a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fontgas.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
És la Violeta, jovial, alegre i poeta. En el seu temps lliure és cantant i florista i durant 8 hores d'un hotel recepcionista. És la Violeta, Violeta, Violeta.
Doncs per ella, una Arona. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena l'amb SEAT Flex.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa un minut d'un quart de 7 de la tarda, dos quarts a l'Olímpic Lluís Companys a la sintonia de RAC1, Barça-Vila-Real. El Madrid continua guanyant.
Continua guanyant, 1-2, arribant ja al 98. Demana Arda Güler un penal que no és, perquè l'ha tocat abans el porter Valles. De fet, la pilota la recupera a les Palmes. Pot ser l'última del conjunt canari, va. Perquè ja hem passat al 98. Atacant per banda esquerra, el Madrid però replega ràpid, és Marc Cardona, cau a terra, es queixa d'una falta, i sí, serà falta, targeta groga també per Tchouaméni, serà l'última que podrà penjar el conjunt de García Pimienta. És una falta gairebé al mig del camp, però evidentment pujarà tothom, veurem si fins i tot acaba pujant el porter. La falta és dura, és contundent, és una planxa de Tchouaméni que es queixa igualment, però la groga era claríssima. A les Palmes penjarà l'última acció del partit.
Puja el porter o no?
Mira, penjarà, serà el porter, no, el porter qui picarà la falta.
Sí, ja. Sí. Sí.
Doncs va, a veure si et doctores, Albert.
La demana Sori Cava, que és el jugador que ha entrat per disputar els últims minuts, el davanter. A veure si li arriba la pilota i la pot, pot tenir l'última oportunitat. I va Valles, la penja, surt Lunin, bloca l'ucraïnès, se li escapa, es queixa d'una falta. L'àrbitre que no ha xiulat la falta, el que crec que xiula és al final, sí. Final del partit, els gols de Vinícius i Tchouaméni han capgirat el gol inicial de Javi Muñoz. El Madrid ha guanyat, patint, però ha guanyat. Les Palmes 1, Madrid 2.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Fins ara. Que vagi bé. Van sumant.
Eh? Sí, noi. No hi ha manera, no hi ha manera. És un equip molt sòlid, amb molt ofici. Com explicava el mateix Albert, no es poden dosificar, poden fer primeres parts de tanteig. Són un equip que són capaços de jugar sense mirar massa el marcador, anar jugant, són consistents, les línies es tenen juntes i a poc, doncs saben que acaben fent mal en profunditat.
El Barça ha de fer la feina per continuar a 7 del Madrid. Perdre punts avui ja seria definitiu. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp, amb Oriol Romeu, acompanyat per De Jong i Gundogan, i al davant, Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix.
Amb qui no ens surt el Villarreal, Laia?
Jorge Encena a la porteria, Kiko Femenia Peña, Bailly, Jorge Cuenca i Alberto Moreno en defensa. Santi Comesaña, Coquelén formen el doble pivots, acompanyats a les bandes per Ilias i Baena, i a dalt una doble punta amb Gerard i Sorlot.
També hem de repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Cancelo, Ferran Torres, Pedri, Vitor Roque, Marc Casador, Fermín López, Marc Guiu i Cubarsí, i de porters suplents Estràlaga i Cotxe.
Una banqueta que ha guanyat força la defensa. Últimament dèiem, no hi ha defenses, no hi ha defenses. Doncs ara hi ha Cancelo, veurem en quin estat de forma està, i Cubarsí, per què no? Aquest central que va jugar tant i també uns minutets a Sant Mamés. Dos jugadors de pes també a la banqueta, Pedri i Ferran, a la segona part podrien ajudar a canviar el to. I aquest nou duel que hi ha entre davanters centres, un del planter, l'altre fitxat, Vitor Roque, Marc Guiu, dos davanters centres que es disputaran, doncs, ser la barra vàlida de Lewandowski si necessita descans com últimament.
I la banqueta del Villarreal?
Iker Álvarez és el porter suplent, i jugadors de camp, Mosquera, Mandi, Alti, Capué, Manu Trigueros, Guedes i Morales.
Doncs tot i tenir moltes baixes, perquè tenen 5-6 titulars realment de baixa, déu-n'hi-do la banqueta que té, Mandi, un central de pes, tot i que acaba de, tot just de sortir d'una lesió, acaben de fitxar o tenen cedit a Mosquera del Wolves, com també Guedes, aquell ex del València que se'n va anar també al Wolverhampton, que ha jugat uns dies o ha jugat uns mesos a Benfica i torna a arribar aquí amb una sessió. Guedes podria tenir minutets, sabem que és un jugador molt profund, molt ràpid, com també Morales, el viejo comandante, que també encara està donant guerra aquí a Villarreal, podrien ajudar una miqueta a donar-li un altre to a la segona part a l'equip de Marcelino.
Benvolgut multireformista, a Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat Coners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El descans, com sempre, tenim la xifra oficial d'espectadors, Laia, però fa bona pinta la graderia. La veritat és que jo m'esperava menys gent, tenint en compte com està l'equip i el que va passar l'altre dia.
Sí, el que segurament passa també és que la gent tenia ganes de veure futbol després d'un mes sense veure en directe partits del Barça aquí a Barcelona des del dia de l'Almeria. Doncs avui segurament la gent tenia ganes de veure futbol. Segurament més difícil serà que vingui gent dimecres contra Osasuna a les 7 de la tarda, també un rival menys atractiu i en dia feiner.
Té sentit fer aquest discurs que feia a l'inici de la transmissió, de dir, escolta, de moment el que s'ha de fer és assegurar una de les quatre primeres places i després, si els de dalt s'equivoquen, ja veurem si tornem a mirar cap a dalt, o creieu que encara la diferència 7 punts respecte al Madrid, si fas la feina contra Sassuna, 5 respecte al Girona, et permet encara dir no, anem a per la Lliga?
Jo crec que encara pots anar cap a la Lliga, jo crec que encara pots mirar cap endavant, però sí, sent realistes, per darrere venen molt forts. Jo estic convençut que tal com està jugant l'Atlètic Club arribarà a Champions. També ho estic convençut del Girona i del Madrid. Per tant, sincerament, crec que entre Barça o l'Atlètic de Madrid, i sé que estic dient una cosa molt grossa, doncs pot ser que caiguin fora de la Lliga de Campions si al final no escriuen 5, que també podria ser.
Però compte, perquè l'Atlètic Club l'altre dia es va equivocar a Mestalla. Si tu fas la feina avui i fas la feina contra Osasuna, pendents del que faci l'Atlètic Club contra el Cádiz, tens un mínim de 6 punts d'avantatge ja respecte a l'Atlètic Club.
Fet,
has d'anar a Sant Mamés, però.
Sí, si avui guanyes et poses 6 punts. El club encara no ha jugat. Jo crec que això va de, com deia Luis Aragonés, guanyar. I escolta, anar sumant punts per falcar evidentment la posició europea, que és un imprescindible de cara a la temporada que ve. I si sona la flauta, perquè mira, l'altre dia contra l'Almeria va estar a punt de sonar quan ningú donava un duro en un partit com aquest, doncs has d'estar allà per poder aprofitar l'ocasió si se't presenta.
Jo quedo amb el teu discurs també per una senzilla raó, perquè també és més fàcil jugar des del punt de vista d'anar a guanyar cada partit i a veure què passa, que no pas haver de jugar dient, ostres, no pots fallar. Sí. Si falles, dius adéu a la Lliga. Jo crec que és molt més angoixant jugar així que de l'altra manera.
Sí que és veritat que si ho mira el calendari, pensa que si el Barça vol tenir alguna opció de guanyar la Lliga, no es pot equivocar en aquesta fase.
Però és més complicat jugar així, sí, que no pas dir, anem a sumar punts i a veure si fallen els altres.
Com que et tocaran al Bernabéu, al Metropolitano, a Sant Mamés, a Montilivi, ara has d'anar acumulant punts.
I sobretot perquè la Champions, quan arriben les eliminatòries, quan hi ha la fase de grups, potser no, però quan arriben les eliminatòries, la Champions despista. Despista, condiciona, i et deixes algun punt per allà, segur també se'l deixarà, suposo, que el Madrid. I per això dic que és important ara, aquesta fase de competició, fins que no arribi el partit contra el Nàpols i l'eliminatòria, doncs sumar el màxim de punts possibles. Ara, és veritat que també aquí es depèn de com vulguis enfocar-ho. Si vols enfocar-ho com el Xolo, doncs partit a partit, i avui guanyar, i ja veurem què passa.
I a veure on ets, no? Clar, vull dir, sí. Jo crec que faria bé el Barça de fer-ho així, saps? És a dir, escolta, ens hem equivocat en molts estadis on no tocava equivocar-se. Ara l'únic que hem de fer és això, és mirar el nostre partit, i quan s'acabi la jornada, si voleu, repassem la classificació i a veure on som. Però sense més. El que no sé és si un vestidor com el Barça no pot governar amb aquest discurs menor, diguem-ho així, no?
Sí, perquè a més aquest vestidor justament ens ha demostrat que si, quan ha fet partits bons, realment ha estat en situacions bastant límit, menys el dia del Clàssic, a la final de la Supercopa. Normalment els partits grans, i l'altre dia sembla més en va ser un exemple, doncs l'equip ha mostrat una energia, una personalitat i un orgull que com a mínim el fa competir. Si segueix en aquesta línia de joc, d'energia, de realment mantenir aquests migcampistes que doncs poden donar un to diferent a l'equip, jo crec que no patirem per la Lliga de Campions, però s'ha de mantenir aquesta energia, perquè també hem vist alguns partits que no la veiem per enlloc.
5 minuts i 2 quarts de 7, la cara té.
Crec que no patirem per la Lliga de Campions, però s'ha de mantenir aquesta energia, perquè també hem vist alguns partits que no la veiem per enlloc.
5 minuts i 2 quarts de 7, la cara té.
La cara té.
El 1985 s'estrenava Els Goonies, la pel·lícula sobre un grup de nens i adolescents que busquen un tresor per ajudar els seus pares a no haver de marxar del poble on viuen. Els ajuda un senyor d'aspecte peculiar anomenat Slot. El grup el persegueixen una família de gàngsters, els Fratelli, que òbviament també volen el tresor. Al Barça tenim els nostres propis Goonies, Yamal, Guiu, Fermín, Cobercí. Ells també busquen el tresor, amb els Fratelli al bar i Slot a la banqueta. Veurem si en aquest remake de 2024 aconseguim trobar el tresor de Will Tuerto o acabem a la deriva en un bar pirata que no aconsegueix trobar el rumb. Però la meitat de la tripulació li importa 3 pitos al botí perquè ja tenen la seva nòmina mensual. Avui ens visita el Villarreal. Foteu-li, Goonies!
Una d'aquelles pel·lícules que va marcar una generació.
Uf, els jo tinc Goonies. Ganes de tornar-la a veure. Ara ja m'ha picat les ganes.
Em va llir malament, Marta?
Què va, sí? Què dius?
Sí?
Jo és que ara fa molts anys...
A mi m'ho va semblar.
Molts anys que no la veig.
No.
A casa va colar absolutament, eh?
Home!
Sí. Amb cara de la meva filla. Sí.
És un pel·liculot.
Va colar com a actual, eh?
No vaig enganyar, no li vaig dir que s'acabava d'estrenar, però vull dir que ens ho vam passar bé.
Això, sí. Va colar com que estava bé, vull dir que no és d'aquelles pel·lícules que dius, hòstia, no s'aguanta per enlloc.
No, l'aventura funciona.
Molt bé. Doncs ara cada vegada que la toqui la mínia mal o un Cobercí o així, veurem els Goonies. Gràcies al Toni García Ramon. 3 minuts i 2 quarts de 7. El Barça ha guanyat 12 dels últims 13 partits contra el Villarreal a casa.
Sí, 12 victòries blaugranes des del 2010, 11 a la Lliga i una a la Copa, amb una excepció. El maig del 2022, 0-2 al Camp Nou, amb una Emery a la banqueta dels groguets, era un partit intranscendent a l'última jornada de Lliga. A Messi, deixant de banda el factor local visitant, el Barça ha guanyat 12 dels últims 14 precedents contra el Villarreal.
Marcelino només ha guanyat 3 dels 28 enfrontaments contra el Barça.
Dirigint Recreativo, Racing, Saragossa, Sevilla, València, Athletic Club i Villarreal, ha aconseguit, com dius, 3 victòries. La resta, 7 empats i 18 derrotes contra els blaugranes. Atenció, però, perquè les 3 victòries de Marcelino contra el Barça són en els 10 últims enfrontaments. 3 victòries, 4 empats i 3 derrotes contra els blaugranes en els partits més recents.
Ara dèiem a què aspira el Barça. Si el Barça vol aspirar alguna cosa, ha de canviar radicalment aquesta dada. Compte, l'equip ha rebut gol en 10 dels últims 11 partits oficials.
Des del 3 de desembre, en aquell Barça-Atlètic de Madrid 0, Iñaki Peña només ha deixat la porteria immaculada una vegada contra Osasuna a Aràbia, el 2-0 l'11 de gener. Aquesta temporada, de fet, el Barça ha encaixat 41 gols en 31 partits en totes les competicions, la pitjor marca en els últims 15 anys, segons llegíem avui a Mundo Deportivo. A més, el Barça encadena 5 partits de Lliga encaixant, una cosa que no passa des de... Avui en pot sumar 6 partits consecutius encaixant, no passa des del 6 de novembre del 2021 en una mala ratxa de resultats que de fet va desembocar en la destitució de Koeman a Vallecas.
Sona l'himne del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys, surten a la gespa els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Villarreal. L'àrbitre principal avui és Munuera Montero i el VAR Jaime Latre.
Munuera Montero de la zona alta en el meu rànquing, sense ser un dels tres millors, però de la zona alta, i Jaime Latre, específic de VAR, no és... Vaja, no me'n refio gaire.
No te'n refies, eh?
No, gaire, no.
Va. Molt bé.
Específic de VAR, un especialista i...
Sí, saps què passa, però? Que els específics de VAR, n'hi havia 4 o 5 que ja portaven dues temporades, que la línia és aquesta, que un específic de VAR estigui molt temps perquè així tothom marcarà una mateixa línia.
Sí.
Doncs se'n van carregar 4 dels 5 a final de la temporada passada. Llavors, clar, tornes a començar de zero.
Ja, ja.
Molt bé. Quin ambient hi ha a les xarxes del Barça Jove RAC1?
Doncs hi ha bon ambient, la gent intenta ser optimista, tampoc diria Pou que diguéssim que la gent estigui molt confiada després del que va passar l'altre dia, però hi ha bon ambient, hi ha gent que ens diu que per exemple volia veure avui Cubarsí per Condé a l'onze inicial, algú que també vol veure Gundogan més avançat amb Oriol Romeu i Frenkie de Jong a la base de la jugada. En definitiva, gent que hi diu la seva, amb etiqueta FRAC1, al final de la transmissió, com hem recordat, sortejarem un pernil Batallé l'únic.
Digues, digues.
La graderia de Montjuïc està molt, molt, molt plena. Jo diria que avui tindrem...